Passen 6 minuts de les 10 del matí, esteu escoltant el matí a Ràdio 4, ens acompanya el divulgador de les tecnologies, Jordi Flamarí. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ramon.
Fa uns dies que, de fet, és una notícia que ja l'informatiu l'havíem explicat i avui donarem una mica la volta des de la vessant tecnològica, la picabralla, l'enfrontament entre Apple i l'FBI, on doncs, l'oficina d'intel·ligència reclama la companyia de la Puma que l'ajudi a trencar el sistema de seguretat que bloqueja un iPhone d'un dels terroristes a San Bernardino.
Exacte.
I doncs Apple, que no.
Aquest cas sí, s'està convertint en una mena de
paradigmàtic, pols, no? És un cas paradigmàtic, aquest.
Sí, és un cas estrany, perquè en el fons no s'havien trobat mai en aquesta situació, i jo crec que també és com una mena de pols de relacions públiques, és una cosa doncs, com de donar la cara entre, sobretot, Apple. Apple aquí està fent com un do de pit, uh-huh. està defensant els seus usuaris, uh-huh. i està dient a l'FBI que ells no volen obrir el sistema de seguretat del seu iPhone.
A veure, a partir d'aquí fem una mica de resum del cas, perquè fa dies que s'ha explicat i no sabem massa com s'arriba a aquest punt.
Sí, t'explico. Mira, això, el cas aquest, com deies tu, es remunta al mes de desembre de l'any passat en un tiroteig a la localitat californiana de San Bernardino, on van morir 14 persones. L'FBI va estar perseguint els terroristes i un cop els va abatre a trets, amb un tiroteig un altre cop, doncs van trobar al cotxe dels terroristes un iPhone 5. Aquest iPhone 5, què passava? Que quan el van intentar desbloquejar es van trobar que tenia un codi de seguretat, el típic codi de 4 xifres, és un PIN de 4 xifres que bloqueja els telèfons. Van començar a intentar desbloquejar-lo. De fet, si ho pensem, si són 4 xifres, tindríem 9.999 possibilitats. Doncs van començar i se'n van adonar doncs, que corrien un risc, perquè depèn de com tingués el terrorista configurat el seu telèfon, uh-huh. podria ser que passades 10 vegades, 10 intents fracassats d'introduir el codi, el telèfon s'esborrés. Llavors, en aquesta situació, el que van demanar els de l'FBI, després d'unes quantes vegades intentar desbloquejar el telèfon, van intentar recuperar la còpia de seguretat del terrorista, uh-huh. després anirem a entrar una mica en detall en aquests uh-huh. aspectes una mica més tècnics, van demanar-li a Apple que a veure si els hi podien donar un cop de mà i obrir aquest codi. És a dir, desbloquejar el telèfon amb una tècnica que li diuen força bruta. Mm-hmm. Apple s'hi va negar, l'FBI ho ha demanat via judicial i Apple ha recorregut aquesta decisió. El jutge ha dit a Apple que ho fes i Apple ara ha dit que no vol fer-ho, ha recorregut la sentència i de fet avui hi ha una vista on un altre cop Apple i FBI es veuran les cares davant del jutge per discutir aquest tema.
Per tant, doncs, aquesta és l'explicació del cas. Per tant, aparentment, clar, ens pensàvem primer que era un codi de seguretat molt estrany, no? És el propi d'arrencada de telèfon...
És el simple codi de 4 xifres que en teoria tothom ha de tenir en el seu telèfon. Després parlarem de temes de precaucions que hem de tenir mm-hmm. nosaltres els usuaris.
Però sí que no sabíem aquest afegit que es pogués configurar en aquest cas i que és una opció, com a mínim, a iPhone, de dir... Si, clar, això vol dir que si algú m'intenta manipular-lo, sí. És a dir, qualsevol... a l'executiu, és a dir, no cal que siguin persones del terrorisme, que tinc material molt sensible que només vull veure jo, sí. Si algú ho intenta, doncs si no té sort, no, però, no té una sort de 10 vegades,
però imagina't que ni tan sols fos així, perquè encara, és a dir, no ho saben, el que mm-hmm. no volen és córrer el risc, l'FBI yeah. no vol córrer el risc
de que es perdi,
de que
pugui passar,
de que pogués passar, de que no ho saben si tenen configurat aquesta, mm-hmm. aquesta opció de seguretat, però ni tan sols així, perquè si mirem una miqueta com està configurat el codi del, mm-hmm. en aquest cas de l'iPhone, tu pots posar el codi malament 4 vegades, mm-hmm. si el poses malament 4 vegades l'iPhone et fa esperar un minut
sí.
per tornar-ho a posar, com d'allò de dir-te reflexionar, sí. Pensa-t'ho bé i torna-ho a intentar. A partir de la cinquena, si et tornes a equivocar, t'hauràs d'esperar 5 minuts. Uh-huh. Entre la sisena i la vuitena, de vegada que ho intentis, t'hauràs d'esperar 15 minuts. Uh-huh. I a partir de la desena, que si no tens configurat això que esborri el mòbil, uh-huh. t'has d'esperar una hora.
Val.
Si pensem que un iPhone, això són 4 xifres, aquest PIN, són 9.999, uh-huh. si hagués, l'FBI hagués de fer-ho manualment, si estaria 5 anys. Per trobar-ho. És a dir, m'espero, quan arribo al número 10 m'espero i vaig fent intents successius esperant-me aquest lapse de temps que m'obliga Apple. S'hauria d'estar 5 anys. Què li està demanant realment l'FBI? Què li està demanant? Li està dient, mira, escolta, fem una cosa, tu agafes el telèfon, en fas un software especial, mm-hmm. li està demanant, és a dir, l'FBI li demana a Apple que faci un software que s'instal·li sobre aquell telèfon en concret uh-huh. i que permeti connectar el telèfon a un ordinador i mitjançant força bruta, allò que et comentava, uh-huh. la força bruta simplement començar pel 0001 i anar fent 2, 3, 4, 5, ràpidament fins que es desbloquegi. És simplement això, un software fet per trencar. Apple li diu això que és una porta del darrere. És obrir una porta perquè algú pugui entrar per darrere del codi que posa l'usuari.
És carà, perquè estem en un cas de terrorisme, però estic pensant allò típic de que es canvia la contrasenya i no te'n recordes, coses de la vida. És a dir, clar, se suposava, no, que la companyia, en principi, identificant-te, t'hauria de poder donar el codi d'accés.
En principi ho poden fer.
És a dir, que la companyia hauria de tenir el codi d'accés.
No, la companyia no el té. Apple no el té. Vale. És a dir, si jo poso un codi, Apple no pot saber el meu codi. El que podrien arribar a fer és obrir-me'l per mi, però és que ja ni tan sols Apple no vol fer això. Perquè en el moment, el que està dient Apple, el que diu el Tim Cook, que va sortir a fer una carta, a fer una declaració, el que diu que és que en el moment que la companyia fa un software que permet entrar per darrere, aquell software és com una clau per entrar que es pot escapar de la companyia. L'FBI que li diu, no et preocupis, et portarem el telèfon i només ho faràs tu i després esborres el codi, però és igual. En el moment que jo creo un sistema per obrir, allò és un perill pels meus usuaris. És aquí en el moment quan Apple diu, jo defenso els meus usuaris, la seva seguretat, i no passa mai, perquè això no ho farem, perquè és el Tim Cook ha arribat a dir que això era com crear un càncer pel software dels seus telèfons, perquè estàs creant una malaltia, estàs creant un problema que no el tens. Però realment amb el que estem parlant en aquest cas no s'està parlant d'aquest iPhone de San Bernardino, s'està parlant de la seguretat dels telèfons, és a dir, si un govern té la potestat, en aquest cas el govern dels Estats Units, té la potestat d'exigir-li a una empresa que li obri la seguretat del telèfon, és a dir, que bloquegi o que obri una porta pel darrere en els seus dispositius. I aquí és on totes les empreses tecnològiques, després, quan ha sortit el cas d'aquest d'Apple, totes han anat posicionant-se clarament en contra de fer-ho. És a dir, Google ja ha dit que està a favor d'Apple en aquest cas, és a dir, que recolza la posició d'Apple, Facebook ho ha fet, Twitter ho ha fet, fins i tot l'Edward Snowden ho està fent, està dient, escolteu, això és un perill perquè realment posa els ciutadans abans dels governs, però no tan sols dels governs, perquè l'argument d'Apple diu és que no és només per l'FBI que pugui entrar en això, és que si jo faig aquest codi i aquest codi s'escapa i cau a mans de hackers, cau a mans de ciberdelinqüents, tots els usuaris d'iPhone estan venuts, perquè en qualsevol moment que es perdi un telèfon ja podran, o el robin, els telèfons podran accedir a la informació. I agafant una mica de la pregunta que em deies, clar, què està fent Apple? Diu, mira, jo estic desenvolupant un sistema d'encriptació dels meus telèfons que ni tan sols jo sóc capaç de trencar. De cara a l'usuari, què passa? Doncs que si tu un dia poses el codi de seguretat del teu telèfon i al cap d'un temps et dones un cop i ja no te'n recordes, no podràs recuperar la teva informació, ni tan sols ells te'n podrien ajudar.
És allò que es perdria. Es perd el número i el que tinguessis dintre.
Es perd tot el que tinguis dintre. Sí. Jo, de fet, crec que és preferible aquesta opció que no pas que les teves dades que guardem en el telèfon
algú les pugui obrir.
Els analistes, i amb això coincideixo totalment, diuen que els usuaris no som conscients de que la informació que guardem cada cop més en els smartphones, perquè els smartphones, tot i la... tu pots fer activitat amb ells i vas guardant dades i guardant documents, ells per la seva banda també van recopilant informació automàticament, guarden coses
com... Big data, no?
Exacte, guarden els llocs on estàs, guarden els llocs on et mous, guarden el sistema que et mous, saben on vius, saben on treballes, és a dir, els telèfons guarden tota una sèrie d'informació que ni tan sols l'usuari n'és conscient. Doncs diuen, els experts diuen que hi ha més informació en un telèfon que la que podria trobar un lladre entrant a casa teva. És a dir, es pot saber més de tu a través del teu mòbil que no pas regirant els teus armaris. Per tant, jo crec que aquí, en aquest cas, el que s'està discutint és realment la privacitat, el dret que tenim els usuaris de tecnologia a tenir les nostres dades segures i que ni tan sols un govern, en aquest cas, hi pugui entrar. Òbviament, en aquest cas hi ha una mena de balança, estem balancejant el que és la privacitat respecte a la seguretat nacional. L'FBI, l'argument molt fort, i potser Apple haurà d'acabar claudicant, jo crec que la meva opinió és que Apple haurà d'acabar cedint, perquè aquí l'estàs en joc, és que hi hagi un altre atemptat amb més víctimes i Apple no crec que guanyi aquest cas. Però sí que és interessant que es discuteixi i el que està dient Apple és, escolta'm, parlem-ho i veiem com ho podem fer perquè això és un problema i cada cop serà més. Hi ha més casos d'iPhones que estan als jutjats i que el govern està reclamant que es puguin desbloquejar. No és el primer, el de San Bernardino no és el primer. Potser és el més conegut perquè hi ha hagut molts morts, és un atemptat terrorista, però no és ni molt menys el primer cas.
En tot això hi ha altres elements que, doncs, en relació a la seguretat del telèfon, que és també, que abans n'hem parlat, no?, de fins a quin punt FBI o hackers, és igual, ja sigui per bons o dolents, poden entrar a través d'altres vies, és a dir, Dropbox, la pròpia connexió wifi que s'estigui fent servir en aquell moment, és a dir, si no tant amb un telèfon apagat, per entendre'ns, o bloquejat, sinó amb un telèfon obert, quines vies d'accés pot hi haver en el moment doncs, que tu, a través d'aplicacions, a través de connexions satèl·lits, puguis obrir portes, que no n'ets conscient.
Sí, el que està demostrant en aquest cas és que una cosa tan tonta, diguem-ho així ràpidament, com un PIN de 4 xifres en el telèfon, que molta gent, de fet, un de cada 3 usuaris no el té posat, primer perquè li fa mandra, després perquè diu, bueno, i què passa si tinc un accident i tal, que llavors la gent no podrà trucar al meu contacte d'emergència, etc. Doncs això, que sembla molt tonto, funciona. Perquè ni tan sols l'FBI, amb tot el
gent que fa un dibuixet més simple, no?
Això funciona. És a dir, és un bon sistema per protegir la nostra privacitat. Ara bé, què passa amb totes aquelles aplicacions que jo m'instal·lo en el meu mòbil, com deies tu, el WhatsApp, el Dropbox, el Drive, el propi Gmail? Clar, allò no és una cosa pròpiament del mòbil. És a dir, el mòbil és el vehicle que em permet fer servir aquests productes. Però si jo, quan em registro, posem, per exemple, en el Dropbox, poso la mateixa contrasenya que hi tinc al Facebook i la mateixa contrasenya que hi tinc al Gmail, i per qualsevol cosa, aquí n'hem parlat, hi ha hagut casos de revelament de contrasenyes, va passar el d'Ashley Madison, me'n recordo, a l'estiu, doncs, per qualsevol cosa, alguna d'aquestes empreses té un problema de seguretat i li roben les dades, el primer que farà el hacker que ha aconseguit aquestes dades és intentar, amb aquella contrasenya, entrar a tot arreu d'aquell usuari. Doncs els primers que hem de posar aquesta barrera per mantenir les nostres dades segures som nosaltres els usuaris i fent servir contrasenyes que siguin segures, contrasenyes que siguin llargues, contrasenyes que incloguin majúscules, minúscules, que incloguin números, que tinguin símbols i sobretot que siguin contrasenyes diferents per tots els nostres productes, per tots els serveis als quals estem apuntant-nos cada dia.
Potser val la pena, doncs, no, que no sigui la mateixa la del banc que la del... que la d'Amazon, que la de no, és a dir, que cada vegada tenim més i clar, facilita més tenir dos o tres comunes i anar jugant, però clar,
jo,
hi arriba un moment...
Jo amb això sóc bastant taliban, diguem-ho així, sóc bastant...
Ets dur amb això.
Sóc molt dur. Les contrasenyes han de ser totes diferents i no podem reutilitzar-les. I fins i tot no arribo a l'extrem, o sigui, sóc dur, però no tan dur com per dir, mira, cada 3 mesos canvia-les totes, perquè ja, a veure, al final la persona té un límit de capacitat mental d'anar emmagatzemant contrasenyes al cap, perquè tampoc em serveix, i ho dic pels usuaris i per la gent que ens estigui escoltant, no em serveix tenir una llibreteta amb totes les contrasenyes apuntades, perquè et roben o perds aquella llibreteta i la porten al bolso. Entens? Vull dir, portes el mòbil i una llibreta amb totes les contrasenyes al mateix bolso, allò és un festival per qui roba o qui es troba amb aquell telèfon. Doncs el que sí que sóc estricte és que totes les contrasenyes han de ser diferents. Aquí sí que ens haurem de buscar algun sistema. Hi ha aplicacions, de fet hi ha productes que són gratuïts i que la gent pot trobar a les botigues d'aplicacions que li diuen gestor de contrasenyes. Si busquen així per la botiga d'aplicacions, gestors de contrasenyes, doncs hi ha aplicacions que el que et fan és generar-te contrasenyes aleatòries i ells són els que et gestionen aquestes contrasenyes. És a dir, tu te'n desentens una miqueta, li crees només una contrasenya, és una mica lío d'explicar, crees una contrasenya pel gestor, t'has de recordar, per tant, només d'aquesta contrasenya, l'has de fer segura, i llavors, a partir d'aquí, cada vegada que tu et vols fer login, vols entrar en qualsevol producte, vols ingressar en qualsevol nova aplicació, obres l'aplicació i ella s'encarrega
de buscar-ne una
i posar-te-la, i ni tan sols tu la saps. Arriba un punt que no saps les contrasenyes que t'està posant, però és ell qui s'encarrega, en aquest cas aquest programa, el que s'encarrega d'anar posant les contrasenyes.
I és segur, aquests gestors de contrasenyes són segurs.
Home, si no ho fossin, no.
No tindrien viabilitat.
La veritat és que sí que són segurs.
Anem a fer un decàleg a recordar.
Anem a recordar així...
Com tenir el mòbil el més segur possible.
Anem a recordar, ja que estem...
Amb un simple pin, a vegades...
Exacte, anem a recordar aquest decàleg, que us he portat avui un decàleg de la seguretat al mòbil, i anem a recordar així una miqueta els punts més importants. El primer, el número 1, aquest que us estava comentant fa un minut, això del codi. Posar un codi. Molta gent no el té, un de cada 3 usuaris no fa servir cap sistema de seguretat al seu mòbil i és important fer-ho. Podeu fer servir un codi d'aquestes 4 xifres, no poseu 1, 2, 3, 4 perquè també és la primera que intentaran. Podeu fer servir un patró. Hi ha alguns telèfons Android que intenten o tenen altres sistemes més innovadors, com detecció de cara, com de veu, però bueno, jo crec que amb un PIN de 4 xifres
ja
i un patró tens més que de sobres. Segon consell, instal·lar aplicacions només de les botigues oficials. Mm-hmm. Amb això, en el cas d'Apple,
no queda una altra,
perquè l'única botiga és la botiga de l'Apple Store, de l'App Store, perdó. En canvi, en el cas d'Android sí que podríem arribar al cas de que jo me'n descarrego una aplicació per l'ordinador, llavors la passo per cable al mòbil i no l'estic descarregant de la botiga d'Apple, que és Google Play, que és la botiga oficial. Si faig això, compte, perquè pot ser que m'estiguin enganyant, pot ser que m'enganyin i em colin una porta d'aquestes del darrere que et comentava.
Val.
Tercera, fer còpia de seguretat de les dades. El propi terrorista de San Bernardino tenia còpia de seguretat a l'iCloud. Aquesta còpia servirà per nosaltres, en cas de pèrdua del dispositiu, poder recuperar amb un altre dispositiu les nostres dades, la nostra informació.
Val.
Però no impedeix, això que queda clar, que l'FBI, si vol, entri. L'FBI té la còpia de l'iCloud del telèfon del terrorista.
Val.
La té. El que sospita l'FBI és que hi ha més coses a part.
Val.
Que ja el terrorista tenia
vol
el mòbil,
contrastar que...
vol contrastar que la còpia que té és tot el que hi ha en el telèfon, i sospiten que no, que en el telèfon hi ha més coses, que el terrorista no feia còpia als servidors d'Apple.
Val.
per
seguretat
alguna cosa
d'ell, sí.
Exacte. Quart consell, actualitzar el sistema operatiu.
Sí, s'ha de dir que sí, això quan...
S'ha de dir que sí, perquè quan ho fan...
Ni si el telèfon rebenta, no passa res.
No. Si ho fan, en teoria és perquè el telèfon aguanta, ho permet i ho suporta, i després és per millorar les prestacions del mòbil, i dins d'aquesta millora de prestacions està la millora de seguretat.
Mm-hmm.
El número 5, no fer el hacker. Hi ha molta gent que li agrada desbloquejar i piratejar el seu terminal, fer-li jailbreak en el cas d'iPhone, o fer-li root, els que m'escolteu i sapigueu de què estic parlant. Doncs fer-ho és una bona recepta perquè et colin algun virus, perquè et colin alguna porta al darrere i t'espiïn.
Sí, passar-se de llest a vegades
Si no saps ben bé el que estàs fent, jo sempre faig el mateix consell.
No sé, una recepta que has trobat a Google...
No. Si tu agafes una recepta agafada de Google que et diu com fer-ho, potser és la recepta del senyor que vol entrar en el teu mòbil i ets un altre incaut que li fa cas. Sisè consell, no fer servir wifis obertes. N'hem parlat més d'una vegada aquí. Les wifis
tema aeroports, no?
Tema aeroport, la free wifi, doncs oblideu-vos-en, i el pitjor escenari, el pitjor seria en un aeroport, una wifi oberta i
comprar un bitllet de vol,
i comprar coses, mirar
l'hotel,
mirar quan m'he gastat a les vacances, horrorós, perquè no saps realment on t'estàs connectant, i totes aquestes dades que tu estàs posant al mòbil, les contrasenyes, algú pot estar assegut dos cadires més enllà guardant-ho. Número 7, pels que sou més desconfiats, desconnectar coses com la wifi o el bluetooth quan no el fem servir, perquè són canals de comunicació del nostre mòbil. Normalment el bluetooth el fem servir per connectar-nos al cotxe, però qui et diu si hi ha algú per allà al voltant que, de forma que tu no t'enteres, via bluetooth es pot connectar amb el teu mòbil. Vull dir, els que tingueu més precaució per les vostres dades, doncs apagueu.
Tenen els serveis d'ubicació?
Els serveis d'ubicació jo no ho veig tant com per possibles...
És més privacitat que una altra cosa, no?
Exacte, no ho veig per perill d'un atacant, sinó pel fet de que estan traquejant, estan seguint la teva ubicació, i en el cas, per exemple, com et deia abans, que algú pogués entrar a la informació del teu correu electrònic, del teu compte de Google, amb Android és molt clar, jo entro amb el teu Gmail i puc arribar a veure per on et mous.
Yeah.
Perquè el teu mòbil està guardant on et mous. Llavors, si tu vols que el teu mòbil deixi de deixar aquesta petjada per tot arreu on tu et mous, desconnecta el GPS.
Més qüestions. Queden...
Vinga, ens queden tres puntets. Un va molt important, que també de vegades i continua sent un dels riscos, per mi ja és un risc més important fins i tot que el dels virus, és les tècniques de phishing. Què vol dir el phishing? Rebo un correu d'un amic que em diu: escolta'm, et vull compartir, em passava la setmana passada, et vull compartir un document confidencial. Jo, un correu d'una persona que m'escrivia en castellà, que normalment parlo amb ella en català, i
no quadrava. Això normalment quan passa,
quan algú no quadra,
contacta amb la persona abans, no?
O contacta o es borra directament.
Es borra directament.
Yeah. Per què? Perquè posava: pincha en este enlace para ver el documento. Bueno, què passa? Pinches en allò, vaig punxar per veure i portava un lloc on havia de posar el meu correu i la meva contrasenya. Què estan fent? Recollint el meu correu i la meva contrasenya. En quan ho fas, no passa res, dirà: hi ha hagut un error, torna-ho a intentar-ho més tard, però ja ells ja tenen la teva informació i ja comencen a enviar spam, a mirar les teves dades. És a dir, compte amb revelar les teves dades a través d'internet quan no sabem ben bé el que estem fent. També és important, que és una cosa que la gent no hi cau, intentar no compartir coses com ara les teves contrasenyes o les teves dades d'usuari a través de coses com un SMS, a través del WhatsApp, a través del correu electrònic. Molt típic, per exemple. Li dius, jo què sé, imagina, tens un fill que està estudiant a fora, està estudiant a l'estranger i no té diners, et demana diners, i tu li dius: mira, escolta'm, fem una cosa, et passo per correu electrònic el número de compte i el PIN per entrar. i així tu mateix tu fas operacions i així no hem d'estar... I li envies per correu. El teu fill ho rep i ja està. Però aquell correu queda a la bandeja d'enviados. I quedarà d'aquí un mes, dos mesos, tres mesos, cinc anys. Si tu mai tens un problema amb la teva contrasenya, el primer que farà el hacker serà entrar en el teu correu electrònic i començar a fer cerques. I posarà paraules com password, contrasenya... És a dir, el que intentaràs veure si tu mateix t'has enviat a tu mateix o has enviat a algú les teves dades d'autenticació. És molt típic que ho fem, i també amb el WhatsApp. És molt típic, doncs m'agafen el mòbil, comencen a mirar les meves converses de WhatsApp a veure si per casualitat en algun moment li vaig enviar a algú la meva contrasenya i ja estem venuts. Per tant, les contrasenyes tampoc es poden enviar ni es poden compartir per aquestes vies. El nou és aquest que us deia de no fer clic en enllaços o missatges sospitosos. Sempre preguntem a la persona que ens ha enviat, escolta'm, això que m'estàs enviant. I l'últim consell és fer servir el sentit comú, que aquest és el menys comú dels sentits, que diuen sempre, però que és veritat, que moltes vegades els usuaris, doncs, que no hi caiem, no hi pensem i fem coses que posem en risc absurdament.
I si tot això no funciona, tens una última proposta, no?
Si tot això no funciona, ja, pels que estigueu molt preocupats amb això, hi ha un telèfon que es diu Black Phone, que val uns 800 euros, ara no estic fent publicitat, no tinc cap pena d'interès, però que ho sapigueu, que és, diuen, és el telèfon més segur que existeix. És un telèfon superencriptat, que tot està blindat, que no comparteix la teva ubicació. De fet, és un telèfon que l'han fet servir, l'han provat, diu, home, és una mica engorrós perquè tota l'estona està posant les contrasenyes, no guarda ni una contrasenya. Es diu Black Phone, el que estigui interessat. És un projecte d'un espanyol, el projecte aquest del Black Phone, a més, bastant jove, no? I molt jove, i li està funcionant molt bé. Agents secrets, policies, militars...
Sí, que es diu, estàs parlant d'una línia segura, serà un...
Exacte.
En el futur serà el Black.
Exacte.
Doncs Jordi Flamarich, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.